Coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Un anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i continuem pendents del temps perquè aquests dies, és la realitat, tenim molta calor. Jornada estable, llueix el sol, però avui encara més notarem la pujada de les temperatures. Afectarà sobretot les zones del nord-est de cada illa, arribant inclús a superar-se els 34 graus a diferents zones de l'illa de Mallorca. Així que moltíssima precaució i sobretot també protecció davant aquestes temperatures tan elevades, perquè ahir es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim a pantalla descriu la situació per si sola. Sol per tot arreu, cap núvol i predomini del bon temps per pràcticament tot l'arxipèlag, Joana.
Sí, així és, una calorada en totes les lletres, podríem dir, però no només calorada aquí, sinó que aquest episodi és comú també, o se repeteix a molts d'indrets d'Europa aquests dies. Les autoritats de França i també del Regne Unit han advertit que podrien persistir aquestes temperatures sense precedents per un mes de maig, en un moment en què pots les esperaven i que ha duit els governs a demanar o advertir sobretot sobre els riscos per a la salut d'aquesta calor.
Les onades de calor a Europa, ara com comentaven a Joana, s'han tornat més freqüents i més greus en els darrers anys, i els científics ho han atribuït a un augment de les temperatures globals, impulsat principalment per la combustió de carboni, petroli i gas. De nou, precaució per aquest canvi tan brusc. I ara...
T'has quedat?
No.
T'has quedat?
Ara ho explicaré. M'ho havia apuntat a mà i no he vist més text, però quan arriba sempre aquesta hora, les 10 i 7, aprofitant per obrir una finestra a l'exterior i respirar una mica en directe. Si no vaig errat, ara connectam en Cap de Pere, on podem veure aquesta estampa meravellosa. Veïm la mà en calma, com aquella cançó de Navet. Mar en calma i un atardecer. I doncs, talment, però és un amanecer en lloc d'un atardecer, perquè som pas de matí. Veïm aquesta queritgina típica d'aquests dies. Això vol dir que avui farà calor, ja ho deieu, les temperatures no seran fàcils de dur. Si qualcú va a fer una volta per Cap de Pere, per favor, fotoprotecció. Sortiu sempre amb una mica, amb una gorra, en roba, o si no, amb un fotoprotector de factor 50, perquè no volem ensurts. Però aquesta és la finestra que hem pogut obrir ara, aquesta de Cap de Pere, Joana.
I ara n'obrim una altra, anant fins a Punta Prima, on també s'esperen temperatures per sobre els 34 graus. Aquí ja veiem com la gent... Després me direu que és mallorquins, menorquins, eivissens i formenterans. No n'edam fins al mes de juliol.
Però
mireu, aquesta hora són les 10 i 8 minuts.
Ara...
I quanta de gent...
No, me colaré en el teu argument. Neden o estan a poc entrant...
Escolta,
no, de
veres, escolta'm,
la majoria
si
d'aquesta gent que veiem a pantalla està... Que mira, si li s'enfoquen la cara, segur que estan així, perquè la majoria només arriba...
Marta Grau, fas una interpretació molt pròpia...
I sobretot que ets una gran actriu, podries repetir... No, un moment.
No, sobretot, ho faig perquè... quan no se m'enfoca.
Per favor, que s'aturi el món. Podríem tornar a fer l'efecte entrar dins
l'aigua...
Només si se m'atapa... Se m'atapa amb les imatges i torno a sortir a la platja.
No, en qualsevol cas, ara has dit això i jo te desmentiré en directe, m'ha greu que ets la nostra directora, però t'he de desmentir perquè la majoria de persones estan per damunt de genolls i també de ses caderes I això ja vol dir que ja te pots tirar. I la majoria dels que neden estan fins al cap.
Jo vaig ficar un peu aquest cap de setmana.
Ahir hi havia 26 graus i mig de temperatura d'aigua a Menorca. 32 graus i mig a Lloret de Vistalegre. Això és estiu com si fos juliol, Marta Grau. Pots nedar.
És estiu que... atmosfèric, estimada, però s'aigua encara no ha tingut temps d'encalentir-se.
26 graus i mig te pareix poca temperatura, és un brau ja.
26 graus, jo troc que és freda.
Tu el que vols anar és una terma d'aquesta...
Exactament. Mira, ara, com si fos jo, fins que no té la temperatura de la terma Txetxeni de Budapest, jo no m'he fet dins aigua, les coses com
són. Estic totalment d'acord amb tu, Xisco Nadal, tot i que no tots els balears pensam al mateix.
No, però això és allò bo de la diversitat.
Exactament.
Que tothom nedi a les temperatures.
De totes maneres, el que sí que estem d'acord totes, que és la primera vegada que connectam amb una càmera en directe amb una de les nostres beauties i surt tothom dins aigua. I és veritat, se pot donar quasi per inaugurat l'estiu. I a les 10 de matí. Són les 10 i 10 minuts. Deixem de banda la meteorologia per parlar d'altres qüestions que també ens preocupen perquè cada vegada se parla més, no?, de les diferents pandèmies, infeccions, malalties, virus, i en aquest cas torna a agafar protagonisme l'èbola. Torna a activar les alertes sanitàries internacionals arran d'un nou brot a l'Àfrica central, especialment a les zones del Congo i també a Uganda.
Així és, Marta, es tracta d'una malaltia infecciosa greu, hem de dir que és greu, amb una elevada mortalitat que es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones o animals infectats. La preocupació creix per la rapidesa de la propagació, l'arribada a zones urbanes i també el fet que la variant detectada ara actualment no disposa en aquests moments de vacuna autoritzada ni tampoc de tractament específic, Xisco.
I en volem parlar precisament amb l'expert en salut pública d'aquest programa, en Joan Carles Marc. Joan Carles, bon dia, com estàs?
Bon dia, Xisco, com va?
Encantat, com sempre, de parlar amb tu, i te volia demanar per fixar conceptes en els nostres oients i en els nostres telespectadors. Què és exactament l'èbola i per què continua sent una malaltia tan temuda arreu del món?
És una malaltia temuda, bàsicament, perquè és una malaltia, com deia Joana, mortal. És a dir, la mortalitat és molt elevada i, per tant, oscil·la entre un 25 i un 80%, depèn de la sanitat de cada país i les possibilitats que tenim dels serveis sanitaris d'oferir la sanitat adequada. És una malaltia tropical per un virus que és un grup de virus, que és l'ortoebolavirus, i que en aquest cas té una diferència marcada, no? Perquè és un brot lligat a un virus que és el Bundibugyo. Bundibugyo és un virus que, primer, no té cap tractament, és molt més ràpid de contagiar-se i, per tant, genera una mortalitat molt més elevada, no? Normalment genera una sèrie de signes i símptomes amb febre alta, vòmits, diarrees, dolors abdominals, dolors musculars, mal de cap, mal de gargamella, diarrea, i sobretot per què genera la mortalitat, perquè pot generar hemorràgies internes i externes. És una malaltia d'aquestes que venen dels animals, en aquest cas venen d'un murciélag, d'un murciélag,
i
en aquest cas d'una rata pinyarda, exacte, no me sortia, i això que nostre en tenim, però no me sortia. Això d'estar tan lluny a vegades fa que perdi les paraules algunes. Però de totes formes, aquesta història entre els animals i les persones que marca tant l'actualitat dels virus que tenim és una qüestió que anirà augmentant, serà una qüestió que tindrem cada dia més i que, per tant, això obliga a intentar invertir en una salut no tan sols humana, sinó també animal, com a element que permeti una acció molt més conjunta de tots els sectors.
Joan Carles, d'on que es transmet amb fluids, realment és així com se transmet, i sobretot quins falsos mites també convé que se desmenteixin, perquè sempre que parlam de virus, pandèmies i altres herbes, també sobrevolen alguns mites que també convé que se desmenteixin, no?
Sí, està clar que se transmet sols per sang, per fluids, per vòmits, per saliva, per suor, per femta, per semen, també. Però està clar que no se transmet per l'aire, i això és una de les coses que hem de tenir molt clares. No, això dificulta que sigui una pandèmia, no? Perquè una malaltia que no se transmet per l'aire difícilment se transmet molt ràpidament. En aquest cas, a pesar de que hi ha una transmissió més ràpida de lo normal no que és l'èbola, és una malaltia que no se transmet ràpidament, en general. I, per tant, això hem de tenir clar que és difícil que generi una pandèmia, no? Però no vol dir que els sistemes sanitaris no hagin de tenir-ho en compte, han d'estar pendents. En aquest moment, on la circulació de gent és tan fàcil, anar a Àfrica, venir d'Àfrica, és tan fàcil que és molt freqüent que hi hagi virus que vagin d'una banda a l'altra. Quan hi ha virus que vagin d'una banda a l'altra, generen més infeccions. És el que està passant a Itàlia. A Itàlia hi ha una sèrie de gent afectada, bàsicament per gent que ha vengut d'Àfrica. Normalment són virus que se troben a Àfrica i hi ha gent que els agafa allà, ve aquí i aquí els han de tractar. Per tant, aquesta és una clau que hem de tenir, no? No és fàcil que sigui una epidèmia, no és fàcil, manco fàcil que sigui una pandèmia, però sí que vol dir que els sistemes sanitaris han de generar una salut pública molt més important. Això vol dir que necessitem una agència estatal de salut pública, necessitem una agència a les Illes Balears, necessitem un treball en temes de vigilància epidemiològica molt més important perquè no mos agafi desprevenguts i, per tant, mos pugui fer més problemes del que tenim.
Clar, Joan Carles, quan comentava a Joana la introducció dels temes, el fet que aquesta variant no tingui un vaccí específic complica molt aquesta resposta sanitària. Tu deies, la sanitat pública ha de donar una resposta. Ha d'estar forta i ha de saber, sobretot, com gestionar-ho. Però el fet que no hi hagi un vaccí complica molt aquesta acció sanitària?
Ho complica, sobretot, Xisco, en ullots on hi ha aquest virus, és a dir, que a Uganda, el Congo, en aquests llocs sí que ho fa molt més difícil, perquè no hi ha un tractament que sigui efectiu i que pugui ajudar a tractar-ho allà mateix. Això és on ho afecta principalment. Quan ve aquí una persona amb un èbola d'aquest brot bundibugio, està clar que el bundibugio la podem abordar. Està clar, encara que no hi hagi un tractament efectiu, directe, un vaccí que pugui ajudar a afrontar-ho molt més fàcilment, però sí que podem fer una sanitat que pugui treure aquests pacients sense grans problemes. Està clar que sense gran problema no vol dir que alguns se morin, perquè sabem que la mortalitat és elevada, però també podem fer coses que puguin ajudar a que aquesta gent no passi d'aquí. El problema és, el problema, torna a dir, és a Àfrica. Aquí a Europa, amb un bon sistema sanitari, els problemes són molt menors, eh? I, per tant, hem de tenir clar. Però no vol dir que no haguem de fer una bona vigilància epidemiològica, hem de tenir clar quins són els contactes, hem de fer un seguiment de contactes. Tot això és fonamental per fer front en aquestes qüestions.
Una crida també a la calma, com deia Joan Carles, de moment aquell brot està contingut, però, clar, tampoc se pot davallar la guàrdia, sobretot per la preocupació que no hi ha, com dèiem els meus companys, una vacuna específica, no?, per abordar aquesta malaltia. Joan Carles, sempre és un gust parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre, estar amb altres.
Igualment. No deixen de banda la salut, en certa manera, perquè ara parlam d'una moda que ens preocupa i molt. Els vapejadors s'han convertit en una de les principals portes d'entrada a l'accés a la nicotina per part dels joves. Segons una enquesta de la Societat Espanyola de Medicina de Família, els menors de 24 anys són avui el grup que més fuma, o millor dit, que més vapeja a Espanya, en xifres que doblen la mitjana de la població. Xisco.
Gustos atractius, moda, estètica i una percepció menor del risc que la del tabac convencional explica lo millor l'auge d'aquest fenomen. El problema és que molts adolescents consideren el vapeig menys perjudicial, mentre els experts ja alerten que pot consolidar una addicció primerenca a la nicotina i evidenciar un buit legal i de control que encara genera molt de debat.
Volem parlar d'aquest fenomen, d'aquesta corolla que ara per aquesta activitat o d'aquest vapeig, i ho volem fer amb en Salvador Tàrrega, que és membre de la Junta Directiva i delegat balear de nofumadores.org. Bon dia, Salvador, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, d'entrada te volen demanar si estem davant d'una nova generació addicta no en el cigarret convencional, però si és la nicotina a través dels vapejadors.
Sí, efectivament, crec que ho heu explicat molt bé. Però és que la porta de darrere d'entrada en el tabac, finalment, és el que acaben la majoria dels vapejadors. Desgraciadament, a Balears ha augmentat els vapeig aquests darrers anys en un 53,9% i en els centres escolars més d'un 80%, diríem que quasi un 90% entre nens que poden oscil·lar entre 10 i 18 anys. La cosa és greu perquè la gent a vegades llança missatges equivocats on diu que bueno, pues no té tantes substàncies químiques, diguem, de qualque manera patògenes o que podrien crear patologies, però sí que el nivell de nicotina, la majoria d'ells en tenen.
Salvador, són xifres altíssimes les que has compartit, no? Per part dels joves, l'augment, no? Aquí alguna cosa falla. Tal vegada és la percepció que tenen els joves, com has explicat tu, no? D'aquest aparell que no suposa o creuen que suposa manco perill, però per tu, què és el que falla?
Sí, clar, hem d'anar a l'arrel de tot, no? És a dir, mentre el tabac està controlat per impostos indirectes i se pot només vendre a determinats llocs, el vapeig se pot comprar a qualsevol lloc. No està sotmès a un control, malgrat sí que és vera que està prohibit per les autoritats en el mateix nivell que el tabac, però no se controla. El problema que tenim a Balears i a Espanya és que quan posem una norma no fem que se complesqui. Si no, no s'entendria perquè tanta gent pues, té aquest accés tan fàcil en el món del tabac via vàper. Recordem que el vàper és pues, com una espècie de vapor, aire calentat, però que té nicotina, aromatitzants, i té, sobretot, polietilen glicol, i en fi, una sèrie de components que no són gens bons. I la nicotina és el que crea l'addicció, igual que en el tabac. I això se diu que en els estudiants pot crear una merma important en el cervell i en el seu desenvolupament tant intel·lectual com físic.
Clar, Salvador, ara en parlàvem de que tenien gustos diferents, que això et feia molt atractius. La publicitat que s'ha fet d'aquests vapers, aquesta prohibició per a manca de control que tu comentaves, i també la presència a xarxes socials, no sé si són la combinació perfecta perquè els joves hagin caigut de quatre grapes amb aquesta cultura dels vapers.
Sí, efectivament, això els fa més atractiu i veuen que, de qualque manera, pues, els és relativament senzill no només adquirir-los, sinó fumar-los. Però el problema més greu és que, com sempre, hi ha diverses coses que determinen el fet de l'accés en el vapeig i en el tabac per part dels joves. Una, és que hi hagi nula repressió paterna o materna. Segona, la falta de veure que els perjudicis que això pot crear a llarg termini, perquè d'entrada no veuen que els hi hagi cap merma de cap tipus d'aspecte dins la seva vida dia a dia, però sí que és vera que un percentatge molt alt de gent que ha deixat el vapeig s'ha incorporat en el món del tabac. I ja sabem que el tabac, un cigarret, per exemple, perquè facis una idea, són 3.000 substàncies químiques, dels quals 69 són cancerígenes. Jo vaig fer el meu doctorat en tabaquisme passiu, he conegut de prop morts de gent que no havia provat un cigarro, però era abans del 30 de desembre del 2010, quan se podia fumar en espais tancats i la gent moria per inhalació del tabac i totes aquestes substàncies que vos he comentat.
Ara que explicaves o que deia, no, que hi ha poca repressió paterna, en alguna ocasió fins i tot mos han contat en aquest programa que comunions, que ara, per exemple, els temps de comunions, ja s'inclou com a regal en aquests infants un vapejador, que mos va sorprendre moltíssim com a regal. Però sigui com sigui, que és cert és que no està regulat, no? Hi ha com un buit legal, Salvador, que supos que fins que no qualcú faci qualque cosa per regular-ho, passarà que serà com molt bo de fer veure que la gent compra aquests vapejadors, veure anuncis, veure que la gent vapeja pel carrer, o fins i tot a les escoles, perquè dèiem, no hi ha una regularització i està com en un limp. Què podem fer amb això?
Efectivament, has comentat dues coses que són molt importants totes dues. Una, me recorda, no sé si qualcú té més edat que 40 o 45 anys, quan abans de les comunions se repartien cigarrets a les dones i cigarrets als homes, no? Bueno, pues això torna a començar. I el que tu has dit, ho has explicat molt bé. Fins i tot, Bob Esponja i coses atractives que puguin fer, això s'ha vist a comunions ara. La segona part de del teu comentari, que és superinteressant, és quin buidle hi ha. Anem a veure. Com he dit abans, no hi ha un control d'on se pot vendre aquest tipus de producte. Què passa? Que tothom hi té un accés fàcil, inclús, malgrat estigui prohibit per menors de 18 anys, és fàcil arribar-hi. En tercer lloc, hem de recordar que el problema que tenim respecte al tabac no és que puguem posar noves normatives que no se pugui vapejar ni fumar plages de terrasses i tal, que això està en camí, però mai acaba ni el govern nacional ni el autonòmic de donar la passa amb valentia. No ho acaben de fer perquè sempre tenen alguna cosa més important. Però vull dir que, efectivament, el problema del vapeig és un problema que té aquest buit legal de no ser diguem, reconegut com a algo que pot perjudicar la salut i com a tal s'hauria no només de regular, sinó que també sancionar. Ja dic, el problema d'aquest país és que no només a vegades posant les normes, sinó que no controlant que se produeixi aquestes normes. I l'exemple, i cap de tot això, és que a escoles, a vegades, per molt que vulguin controlar els professors i els directors dels centres escolars, d'amagat en els banyos, sí, pues, se vapeja. I això és un greu problema.
I tant, i està passant. I per això ens sembla idoni, no?, poder abordar aquesta qüestió per reivindicar que si existeix aquesta classe de buit legal, el manco se pugui posar fil a l'agulla per aquest assumpte que afecta la salut dels nostres adolescents, de nins, parlant, perquè a vegades afecta menors. Salvador, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-la abordada. Moltes gràcies.
Igualment. Mireu, sense deixar de banda les substàncies, algunes d'elles molt perilloses, i de fet algunes no s'associen a que realment passa un poc com el vapeig, a que realment són perilloses. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros en 2 anys a la gestió de les bombones del conegut, recordeu, de gas del Riure. S'han confiscat aquestes bombones al municipi. És un residu perillós que no es pot tirar al fems de qualsevol manera, Joana.
Clar que no, hem d'anar molt alerta. És un residu considerat perillós que també suposa un mal de cap per als hotelers de l'illa. Què fan amb aquest residu? Idò, tot i la seva perillositat, la gent ho associa a un ús recreatiu, però l'exposició habitual en aquesta droga pot provocar lesions greus que afecten la mèdula espinal o els nervis perifèrics, a vegades de manera irreversible.
Segons el Ministeri de Sanitat, un 1% dels joves d'entre 14 i 18 anys en consumeixen. L'òxid nitrós produeix un efecte euforitzant de manera gairebé immediata i el seu consum s'ha popularitzat entre els joves a causa del seu cost tan baix, el seu fàcil accés i també el desconeixement sobre els seus efectes secundaris. Així que, alerta.
I, de fet, els que han crescut en els anys 80 o han tingut una adolescència o joventut en els anys 80, i jo record que era superpopular, que no, ni tan sols s'amagava la gent, que s'oferia per als carrers i és vera.
Com ara els vapejadors.
Sembla mentida, no? La gent ho feia com per fer una rialla, per descomptat, sense ser conscient, no?, del risc que podia suposar
per
la salut.
Però mira la quantitat de residus que genera i que d'alguna manera s'ha de gestionar correctament perquè escampats o tirats arreu poden també provocar problemes.
Moltíssima gent pensa que és inofensiu encara, eh?
El nins del 80 massa ben sortit, Marc. No ho dic perquè la radiografia que has fet indica que...
Però tu no pares veure, però és que res, això.
Però és que no fa falta...
Jo no, perquè jo no era un nin de ser molt en el carrer. Les coses com són. Però entenc que tu que has tingut una vida una mica més atzarosa, que no pas la meva, que eres una lota popular, potser te n'oferien. A mi... És que droques me n'han oferides poques, a Déu gràcies.
Però així com deien que en els anys 80 i 90 s'estilava allò de donar el primer xigarret a la comunió, que ara comentava en Salvador,
que
i això s'ha anat com a revertint i canviant, amb el tema del gas de Riure no ha canviat, o sigui, no s'ha revertit,
no.
S'ha incrementat el seu consum i el seu ús.
Perquè de Riure ho associa amb una cosa positiva, encara que sigui a través d'una substància, i no sempre és així. L'altre dia vaig trobar l'àlbum de la meva comunió, el vaig mirar i hi ha una foto de tots els cosins fumant. Jo no, perquè fins i tot mai he fumat perquè sempre va fer molta mania. Però hi ha la típica foto i veus a 5 nins de debés 10-11 anys en so xigarrat i fent la primera riae amb aquest tema que ho trobaven superdivertit.
I no t'ha comprat a tu la teva predina xigarres de xocolata? Els que tenim una edat també se venien i feia sa gràcia.
Repetesc, massa ben sortit els nins dels 80.
10 i 28, uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
Voleu postres?
Són brunis al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En els meus pares.
La meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, això és El dia, per si just vos incorporeu en aquest moment. Seguim a través de la ràdio, també a través de la televisió, i parlam d'un clàssic de tots els anys. Amb l'arribada del mes de juny, milers d'estudiants de la península tornen aquí a les Balears per celebrar els viatges de final de curs, especialment a zones, per exemple, com Serenal, Magaluf, i el mateix passa al revés, amb estudiants d'aquí que també surten a altres illes o altres indrets per gaudir del seu final de curs i del seu famós viatge d'estudis.
Viatges que anys enrere, podien dir, generaven moltes queixes per renou, per excés d'alcohol i problemes de convivència, sobretot a Mallorca, en aquestes zones que comentaven a Marta, a Serenal i a Magaluf. Però és vera que, segons veïnats i també cossos de seguretat, ha millorat notablement gràcies a més coordinació, control policial i implicació dels organitzadors. Ara, Llumajor ja activa en aquests dies un dispositiu especial per afrontar precisament una nova temporada amb l'objectiu de combinar oci i convivència.
I per xerrar-ne ja tenim en connexió a Xisca Las Colas, la batllessa de Llumajor, qui podem saludar. Xisca, molt bon dia, com estàu?
Hola, molt bon dia a tots.
Encantat de saludar-vos, batllessa, i volia demanar-vos quant d'estudiants s'esperen en guany a Serenal i, sobretot, quin dispositiu hi ha preparat per part de l'Ajuntament de Llumajor?
Idò, ha hagut una minva important d'aquests darrers anys. Abans s'esperava setmanalment uns 3-4.000 estudiants i en aquest moment estem xerrant d'un mil·lenar per setmana o per blocs de 5 vespres, que se comença aquest pròxim dia 7 de juny i s'allarga fins després de Sant Joan. I ho tenim, com heu comentat, coordinat amb turoperadors, hotelers i la nostra policia local.
Clar, i què ha canviat respecte de fa uns anys, quan els viatges d'estudis generaven molt més conflictes? No sé si aquesta minva de pressió assistencial, que hagin passat de 3.000, 4.000 a 1.000, ha facilitat molt la tasca per part de la policia i de l'Ajuntament.
Bueno, jo crec que hem de tenir present que des de el Covid cap aquí, aquests darrers 6 anys, ha canviat completament les persones que venen. En aquest cas, els estudiants són joves igualment, peninsulars que venen al seu viatge d'estudis, però és vera que venen amb una mentalitat distinta. Ja no només cerquen aquella sortida i desfogar-se, sinó que també ja demanen activitats esportives i culturals a part d'alternar amb activitat nocturna, com només faltaria, i és vera que també aquesta reducció de nombre d'estudiants facilita les tasques de coordinació.
Un canvi de paradigma, Valessa, que supos que també ve provocat, induït per la feina que també se fa, no només a casa, que esperem que a casa facin una mica de pedagogia, sinó també a les escoles i en els instituts, que imagino que també d'alguna manera han d'intentar fer-los entendre que un viatge ha de ser una sortida d'oci per passar-ho bé i no que en el final se creï o se provoqui un disgust, no? Perquè aquesta també és una responsabilitat de professors i professores que han de tenir, que han d'assumir, que també és delicada. Ara tot una parlarem amb professors, però clar, imagina que també, més enllà d'aquest augment de policia, d'aquesta coordinació entre hotelers, organitzadors, empreses d'oci, també intuïu que hi ha una miqueta de consciència, no?, per part dels alumnes i de les escoles i famílies.
Hi ha més consciència per part d'aquestes noves generacions, completament d'acord, no? També el que parlàveu abans de jo entrar en relació amb el consum d'altres substàncies. Crec que la mentalitat ha canviat, la manera de sortir i de venir és distinta i això, evidentment, tant famílies com escoles estan implicades perquè, si no, no seria així. I l'ho dit, no? Aquesta nova generació de joves, evidentment, que perquè els hi toca, volen activitat nocturna i volen riure i passar-s'ho bé, però també ja cerquen altres alternatives més enllà de soci nocturn.
També és veritat que no tothom està content de rebre tant de visitants joves, de tant d'alumnes aquestes setmanes. Què li diríeu en els veïnats, no?, que encara tenen molèsties o episodis incívics, que han de passar uns dies una mica preocupats per renous o per aquestes visites d'alumnes de diferents escoles i centres escolars?
Bueno, sabem que en el nostre cas a Serenal de Llumajor comença a l'època ara, aquest pròxim dia 7, que està, podem assegurar que està coordinat, que si hi ha renous, pues, evidentment demanant disculpes per avançat, però que esperam que funcioni com aquest darrers 3 anys, que les queixes per renous han estat mínimes, que el control de l'accés a la platja de Serenal de Llumajor també és una cosa que m'haurà servit molt perquè els nostres residents puguin seguir disfrutant de la zona i de casa seva i que, per tant, aquest és el camí, que tot el que ha funcionat fins a dia d'avui ho seguirem fent igual i que tot el que se pugui millorar hi posarem de les nostres mans per part de l'administració.
Batllesa, quina sensació tenen vostès quan fan tanta feina, quan es coordinen els dispositius, quan s'intenta, no?, que aquest missatge de convivència, d'actuacions educades per part dels estudiants, no?, quan s'intenta que cali aquest missatge i de sobte s'arriba a l'aeroport de Palma i torna un dels temes que avui abordem en la nostra tertúlia, no?, i de sobte se troba amb un cartell enorme de grans dimensions que diu en alemany el que es queda, el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, no? Quina sensació, com se queden després de tenir constància de notícies com aquestes?
És impotència, aquesta és la veritat. Des de les administracions, en la part privada, s'està fent feina per canviar el model turístic, per allargar temporada, per desestacionalitzar i veure missatges com aquest només a l'entrada del nostre aeroport, pues, com us dic, impotència. Aquí hem de fer feina tots de manera conjunta, no va de colors, volem el millor per nostres residents, perquè aquí tenim molt clar que vivim del turisme, però els que vivim aquí hem de viure de manera còmoda i aquest missatge de la rebuda de l'aeroport no és de sagrat de ningú.
Si li sembla, Batllesa, afegim a la conversa Joan Xamena de l'Associació de Directors de Secundària, a qui també volen demanar com viuen ells aquestes sortides, que no deixen de ser també una responsabilitat molt important pels professors. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
I és així, és una responsabilitat molt important, imagino, pels professors.
Sí, jo crec que de vegades no són conscients de la responsabilitat que té el professorat quan s'endú l'alumnat de viatge i moltes vegades això, no, crec que no toquem els peus en terra, s'exigeixen els viatges, l'alumnat se'n vol anar, evidentment, i el professorat fa esforç, però probablement són coses que m'haurem d'anar plantejant i que no dic jo que qualque dia això deixin d'existir.
Clar, una responsabilitat i assumir també que s'ha de fer aquest viatge perquè als alumnes els fa il·lusió, però vos provoca, vos crea una responsabilitat enorme. No sé si han canviat aquests viatges en els darrers anys des del punt de vista dels centres, no?, que posen normes, que posen condicions, que d'alguna manera intenten que l'alumne que faci aquest viatge ho faci amb responsabilitat i sobretot donant-se tranquil·litat en els grups de que no s'ha d'esbaratar.
Sí, evidentment són normes o coses, diguem, de la més sensat, vull dir, tenint en compte actuacions sensates, sentit comú, que a vegades avui en dia l'hem perdut una mica, i que siguin activitats evidentment educatives, vull dir, se tracta d'un viatge d'estudis, no un viatge de plaer, que moltes vegades també això ho canviem o ho tenim mal entès. se traten d'activitats on puguin aprendre, evidentment poden ser activitats divertides i poden ser activitats físiques, poden ser, però són per tenir un aprenentatge. I, evidentment, això a vegades les normes aquestes són difícils d'assumir. Hi ha famílies inclús que estan, no estan d'acord, vull dir, perquè pensen que són massa restrictives. Però, vull dir, hem de pensar que de vegades se'n poden anar de viatge 90, 100 alumnes, en 7.000 professors. Durant el vespre tots podeu preveure que a vegades no se segueixen les normes, se surten de les habitacions, se poden passar d'habitacions entre balcons, pot passar qualque desastre. I a vegades és complicat saber on és el terme mig perquè tothom ho pugui disfrutar i el professorat també, evidentment, tenint una seguretat i una tranquil·litat que tothom arriba a casa seva i tothom hi ha pogut disfrutar del viatge.
Joan, ara que deies de les sortides nocturnes i de que moltes vegades se poden passar d'habitació en habitació, fins i tot fent allò que coneixen com el mal anomenat balcòning, mos han fet arribar que d'una escola de Palma, d'un centre educatiu de Palma, hi ha hagut professors que se neguen directament a seguir fent viatges d'estudi perquè vàrem, en un dels darrers viatges, haver de viure una situació d'aquest tipus. Se pot negar un professor a un centre educatiu a dir, mira, jo no vull assumir aquesta responsabilitat, no vull haver de passar pena i de que passi qualque cosa. Vos ha passat mai que un professor vos diga, mira, jo no, jo, encara que sigues tutor d'aquest grup, d'aquesta classe, no vull fer el viatge d'estudis. Se pot negar?
Sí, evidentment. Vull dir, és que no tenen cap obligació. Nosaltres tenim a vegades tutors, en el nostre cas, els viatges de quart d'ESO, i tenim tutors que no volen participar del viatge, i, evidentment, ha d'haver professorat voluntari que té aquest nivell o que li fa ganes de dir que hi vulgui anar. Darrers anys no hem tingut massa problemes per ara, però sí que sabem que hi ha centres que tenen problemes per trobar professorat que pugui acompanyar l'alumnat en els viatges, i jo crec que és una cosa que anirà passant, perquè està veient que inclús ha hagut companys d'altres comunitats que han tingut problemes de temes de judicials, etcètera, etcètera, i evidentment el professorat pensa que no vol estar tranquil per anar-se'n, i si no ha d'estar tranquil, s'estima més quedar a casa.
Batllesa, una pregunta més. Quan deia vostè a l'inici d'aquesta conversa, que és veritat, s'han reduït els viatges d'estudis, ha hagut una espècie de canvi també de paradigma, això deu ser també perquè la gent o s'estan fent bé totes les tasques de prevenció, o realment aquest missatge, com dèiem, ha arribat a calar dins la societat i ja no entenem un viatge d'estudis ara com el que es feien anys enrere, en què tothom acabava patint. Professors, personal de l'hotel, m'imagino que alguna cosa m'ha après.
Evidentment, perquè si no, no seria així. Crec que la feina d'algunes famílies i de sector educatiu s'ha reforçat. Jo crec que el missatge, a més, és molt positiu, perquè quan a nivell de turoperadors ens sol·liciten activitats esportives alternatives i culturals dins del mateix municipi, o que puguem posar-nos en contacte amb d'altres municipis per oferir diferents ofertes, és que les coses s'estan fent bé, tot i que a vegades pareix que no i que costa arribar.
Exacte.
Però que quan els mateixos turoperadors arrel d'aquests estudiants mateixos o professorat ens sol·liciten aquestes activitats més enllà d'un oci nocturn, és que les coses pues, van per bon camí, a poc, però que anant per bon camí.
Xisca, l'Escola Esbadesa de Llucmajor, Joan Xamena, de l'Associació de Directors de Secundària, tots dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ahir, Pau, bon amb els viatges d'estudis d'enguany, que és el que desitjam. Gràcies a tots dos. Mireu, quantes vegades hem dit que tot el dia estem amb el mòbil a la mà, que no el deixem ni per anar al bany, d'ençà que tenim... És vera, aquests dispositius han incrementat les morts per als selfies i també per als atropellaments. Però atenció a aquesta notícia que ens arriba des de Tenerife, perquè l'Ajuntament de la Laguna ha instal·lat un semàfor que projecta llum en terra per alertar vianants que van distrets amb el mòbil. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Good time.
I doncs, d'aquesta manera, els qui caminen mirant cap avall reben el senyal d'advertiment fins i tot sense fixar-se en la senyalització convencional. Que com funciona? I del sistema consisteix en un mòdul òptic sincronitzat amb el semàfor principal capaç d'emetre una franja de llum vermella, com podem veure en les imatges, en el camp de visió inferior del vianant quan el pas està prohibit. La mesura pretén reduir les infraccions i evitar situacions de risc que en els darrers anys han derivat en accidents greus i fins i tot en accidents mortals.
L'elecció del lloc no és, on està ubicat no és casual. L'entorn concentra un flux constant de persones, moltes d'elles en situació de vulnerabilitat, ja sigui per motius de salut, cansament o estrès, ja que es troba de vora un hospital. En això també s'assuma la presència del tramvia, les vies del qual travessen la zona i han estat escenari de nombrosos accidents i ensurts provocats per vianants que creuen sense mirar. Els conductors d'aquest tramvia ja han alertat en repetides ocasions de frenades d'emergència i de maniobres forçades per evitar atropellaments. Una raó més per intentar reduir les hores d'ús que feim d'aquest dispositiu. I com que de vegades caminar mirant el mòbil, doncs aquest semàfor pioner, en aquest cas a Canàries, ens indica que qualque cosa està passant i que mos hem d'aturar.
Camineu mirant el mòbil? Sigueu sincers?
De vegades.
Pic, sí. Fins i tot caminant, passejant el car. Sí, sí, ho feim molt, vull dir que tiris
així,
la primera...
Així és una mare,
no, que tiris la primera pedra, qui no ho fa? Vull dir que tots han de fer una mica de...
Autocrítica.
Autocrítica, sí. Perquè moltes vegades està molt bé que passen
pedagogia. Heu treballat alguna vegada per
però
mirar
el mòbil?
Però
això sense mirar el mòbil, Marta Grau. Sí.
Fisco Nadal?
Sí, jo tenc una psicomotricitat reduïda. Tenc tendència a caure, i ensopegar, i mai veig les coses. També perquè estic una mica sec.
Quan, és d'aquests que quan treballa se troba, jo què sé, 5 eurets, 10 eurets...
No.
No.
Me vaig trobar un pin mai. Crec que eren 2.000 pessetes en terra sortint d'escola. Estan parlant de l'any 89, 90.
Tornàvem a l'any 80.
Ha plogut perquè eren pessetes. I no m'ha tornat a passar mai de trobar-me euros en terra. Ni pessetes ni res. Drama.
Per favor, deixeu el mòbil en manco quan...
Va pensar que no has de dir, per favor, tireu doblers quan passin xiscos, perquè ell
que
es pugui trobar.
Pacient que cau.
No, màxima precaució, perquè el que ja no és lògic és que mos juguem la vida, no?, amb aquest dispositiu. 10:45, ja ha arribat als nostres estudis el veterinari Manu Ruiz, més conegut com a Catman. Parlem amb ell tot d'una d'alguns canvis que ha fet en la llei de benestar animal i com, per exemple, imatges típiques, com un cap fermat a la porta d'un supermercat. Això ja ha passat a la història, vos contant per què.
El dia IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
El dia, amb Marta Grau.
dijous més s'ha arribat el moment de tenir cura dels nostres animalons en companyia de Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, amb qui comentarem un parell de notícies que han generat molt de debat entre les persones que conviuen amb els animals.
Sí, i d'entrada, Marta, volem comentar la llei de benestar animal i algunes situacions quotidianes que molts de propietaris se demanen si encara se poden fer o no. Com, per exemple, deixar el canet a la terrassa o fermat davant d'una botiga o en el supermercat tot sol un parell de minuts, fins i tot, per poder entrar a comprar espai.
I en volem parlar amb el nostre manescal de confiança, que no és altre que Manu Ruiz, de la Ribera Veterinari, ja ho ha dit en Marta Grau, però aquí tothom coneix com a Catman. Bon dia, Manu Ruiz. Aquí sota botxe, qualcú ha dit comprar el pa hauria d'estar permès i deixar escar just a la porta. Què diu exactament, Manu? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Què diu exactament la llei de benestar animal sobre tenir escans precisament fermats a la porta d'un comerç?
Bueno, la llei diu que no es pot. Ja està. És fàcil. No té més. Aquí podem entrar a un debat.
Manu, que en dos punts. Taxatiu.
Sí, jo som una mica així, de tota manera.
És que ja
no se pot i te posen multes bastant grans, o sigui, vull dir... Sí, això supos que ve provocat perquè hi ha molta gent que no posa xip i que no identifica els seus animals i, clar, en el final... I s'abandon, no? Perquè, clar, està comprant el pa o ha deixat el ca allà. I jo crec que això és el que ha provocat justament aquesta normativa, diguéssim.
Després hi ha una altra qüestió, és tenir el ca tot el dia a una terrassa, tu ets a fer feina allà on siga, i, per exemple, li pega, no sé, en l'estiu, ara que ja comença a haver aquestes temperatures tan altes, tot el dia et sol, i per ventura fins i tot no té ni aigua ni menjar. Però bé, tenir-los a una terrassa moltes hores, això està permès o no?
No, tampoc, però aquí també podríem entrar un debat. A un pis tancat sí, però a una terrassa de fora no, perquè, bueno, sí, fa sol i fa calor i tot el que tu vulguis, en un pis també fa calor. Potser pues, si li poses alguna cosa perquè estigui a l'ombra i està bé, bueno, és un debat. Aquesta llei sempre ha estat molt, molt així i bueno, tot se pot comentar, clar. No? A un pis tancat està bé, no passa res, perquè clar, és que teva i ningú pot entrar, però si està fora una terrassa ja, multa. Bueno, jo ho deixo així.
Que
cadascú li pegui, li
no,
pegui
maneres,
per pensar
Manu,
el que vulgui.
És vera que ha hagut gent que els ha deixat dies de moltíssima calor durant l'estiu.
Sí, això ajuda.
També aquesta, perquè aquesta gent prengui consciència.
Sí, i lo d'escotxo, que també que ho xerram bastant, no? Que, bueno, jo crec que ja quasi ningú ho fa, però també, no? Hi ha gent que...
Sí, ja vale,
com que ara no puc deixar escada fora perquè, per anar a comprar el pa, doncs pues el deixen el cotxe. Pues...
No, molt pitjor. Hem parlat moltes vegades de com augmenta la temperatura rapidíssimament. No sé si tu has tingut casos de cops de calor derivats per un ca o un cotxe.
Sí, de fet, els problemes que dins un cotxe, normalment, la temperatura, si de fora fa 30, dins el cotxe pot arribar a més de 30 graus, o sigui, 60, no? I arriba un moment que, bueno, la proteïna, com un ou, quan fas una truita, arriba un moment que la proteïna se coagula i en els cans, o una persona igual, també passa. I clar, això no se pot tornar enrere, no? Tu no pots fer que una truita torni a ser un ou, i això no és possible, i en un cas tampoc, no? Llavors, de vegades arriben, tu fas que baixi la temperatura, ta-ta-ta-ta, però els canvis ja s'han fet i normalment acaba malament la història, sí.
Mai ho havia dit des d'aquesta perspectiva, gràcies que tenim en Manu. Clar, un piquet, has fet una truita, ja no pot tornar-se ou, i clar, la proteïna humana també coagula.
Clar.
Ara aniré alerta de quedar-me dins el cotxe.
De fet, si escà, quan arriba...
No, tant els cans també. Jo ara pensava en mi, que jo tinc tendència a quedar-me dormit, de vegades, dins el cotxe, procuraré no fer-ho.
No, qui se dorm dins el cotxe, aparcat a ple sol?
Bueno, mem, qui se dorm en el cotxe, no és que aparquis en el sol voluntàriament, però potser aparques un moment determinat, el núvol que te tapava se retira i te despertes i dius, ai, quina que és el que fa, que a mi això m'ha passat un pic. I vaig començar a suar.
Clar, però bueno,
i jo vaig dir, però per favor, què està passant? I tu vaig obrir les finestres.
El teu cos té un sistema d'alerta i en el final te vas despertar. El problema és que escà no pot sortir d'allà. Això és el problema. Ell no està dormint, ell està despert, però no, segurament el seu cos també li està dient escolta, surt d'aquí, que no va bé. Però clar, no pot. Això és el tema.
I
no és una qüestió de deixar la finestreta una mica oberta, clar. Perquè tampoc no l'has deixat superobertes, no? Perquè, clar, han de guardar el cotxe també.
No, i que me'ls podrien robar escà, també. Si el deixes, si el deixes podrien, obert, sí. Digues que
bueno,
sortir.
Segurament, en aquell moment que vivim, no serà tant un... Bueno, pot ser que sí que no, mos el robin, però segurament serà més qualcú que te denunciï, no? Perquè has deixat dins el cotxe.
Aquí, amb aquesta excessiva regulació que ha produït aquesta llei de benestar animal, no farà que gent com jo, que pot ser contemplant d'una manera llunyana, llunyana, la possibilitat d'adoptar un cas, no ho facem. Perquè ara, per exemple, vas a fer una volta i si t'han de multar, jo penso, si vas a comprar espà de veres, no parlant d'abandonament d'animals, no parlant de res, és una situació quotidiana que, perquè és que no ho té dins el forn, perquè potser els animals no haurien d'entrar per tot arreu, això també és un debat que s'hauria de mantenir un moment determinat.
També si està la llei, on poden entrar o no.
Si el deixes de fora dos minutets... vas a comprar una barra de pa, en tornar ja que te posin una multa, no sé fins a quin punt això desincentivarà que qualcú decideixi tenir un animal de companyia.
Això ja t'ho he dit abans, és com un debat i aquí podríem xerrar molt. Mira, aquesta llei també diu, per
no
exemple...
Avui en mare
no està pels
debats.
No, mai.
No, és la llei i és la llei.
Aquesta
no
llei també
que...
diu, per exemple, perquè això abans no estava permès o dependia una mica de la terrassa del bar o en sigui, que si tu no poses un cartell superclar i superevident que els cans no poden estar allà, tu en principi tens el dret d'estar-hi. No? O sigui, vull dir... Hi ha coses que no m'ho deixen fer, però hi ha coses que ara sí m'ho deixen fer, no? En principi, aquesta llei també diu que si tu vols llogar un apartament, la persona que el lloga no te pot dir que no te'l lloga perquè tens un moix o un ca, perquè com que fa part de la família, entre cometes...
Això mos han contat alguna vegada després immobiliaris, sí. Que d'aquests requisits que se posen a vegades per llogar un
aquest no s'hauria de posar,
habitatge.
No se pot posar allà.
No, és que no, no se pot posar, igual sí, que no se pot posar
problema...
que se posa que no tinguin fills, perquè és una manera d'evitar problemes si són família vulnerable a l'hora de...
Però bueno, mira, la d'anar a fer una cerveseta o una coca, no, el que sigui en el bar i poder dur el teu cap, doncs mira,
i
ja,
el pots dur
ja
per tot,
bé.
I de fet, a partir ja de la setmana que ve també se podran dur els bussos amb un transportí. També en parlarem, no? I això...
De tota manera, aquesta llei, si no, ja en xerrà la setmana que ve quan surti de tot, ara hi ha com una regulació a nivell balear que canvia un poc, no això des de terrasses i tal i qual, però sí el tema de vacunació de ràbia. Però com que encara no ha sortit oficialment, xerrant la setmana que ve, i així explicant, perquè canvia bastant la llei de benestar animal, la nova llei de benestar animal balear, no, de vacunació antiràbica, canvia bastant, o sigui que ho comentarem.
Mira, i estirem pendents d'aquests canvis. Manu, avui volem celebrar que també és un dia especial, Joan,
sí,
el dia 28, anotat el calendari.
És el dia del ca sense raça. Cada any se celebra aquest dia, és a dir, aquells que són mestissos, fan festa, o que no tenen cap raça definida, avui és el seu dia, tot i que passen més desapercebuts aquelles lleis, aquestes lleis, aquests lleials, perdó, que ho he llegit malament, companys, ocupen un gran percentatge de les mascotes, dels animals de companyia, milions de llars de tot el món. La celebració d'aquest dia és una crida a l'adopció d'aquest tipus de cans, que són iguals d'això, de lleials, d'amorosos i de singulars que els de raça, no, Manu?
Sí, sí, evidentment. No hi ha cap diferència.
Són més llestos, que sempre hi ha gent que diu, no, són més vius, els que no tenen raça. Pues... jo he tingut els dos, i te podria dir que confirm que són més vius, però no sé si és un tòpic o no.
Jo també te diria que sí, però potser són més vius per la seva vida, no? De vegades, bueno, ara a vegades els adopten...
Estan més espavilats.
Els adopten de cadells, no? Però quan són adoptats de canera o coses així, clar que són més vius. I de fet, la gent, quan t'ho compta, és que van adoptar aquell que se va acostar el primer, no? Com... Estan vius, sí, sí, són vius, perquè diuen, escolta, que bé, tio, vamos a por esto.
El darwinisme... Exactament. En estat pur, mira la dama i el vagabundo. Qui ho feia tot? El vagabundo, perquè la dama se limitava a menjar espaguetis.
Qui trobava les pilotes?
Evidentment.
La dama feia el seu paper de dama, ja està.
Totalment.
És així, claro.
Bé, ha quedat poc sororo aquest comentari, però bé, el passaré per alt, perquè només queden dos minutets, perquè ja que parlem d'adoptar cans, també adoptar moixos, moments d'ara per passar a l'adopció d'un moixet de sa canera de Sonreus. Aquesta setmana vos presentam n'Àngel, un moixet jove de 4 anyets, aquí el tenim en imatge. Na Marta Garau s'estava pensant si adoptar-lo o no, perquè l'ha trobat preciós, i jo penso que n'Àngel hauria d'anar a casa teva.
Si ho podem descriure pels oients, Xisco, és preciós, és un blanc i negre, i sí que podem dir que és molt afectuós, perquè fixeu-vos, això Manu ho podrà confirmar, però quan un ca se deixa acaronar d'aquesta manera... No?
Un ca no, un moix.
Perdó, un moix. Se deixa, no?, tocar, mimar... Això és perquè està molt acostumat a, sí, als, sí, humans,
sí,
eh?
Sembla que sí, les imatges se deixa fer de tot i mira-te'l. Ronronetge, fins i tot. No el sentim, però quasi el podríem sentir.
Ja, n'Àngel cerca una llar on poder ser feliç i on fer feliços a la gent amb qui conviu, i ja sabeu que si el voleu de company de casa només vos heu d'adreçar a la Quenera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. I jo crec que Marta Guerau...
Tu creus que li han posat Àngel?
Podries
com un
adoptar-lo en directe.
Mira, l'adoptaria en directe, però tu saps que jo tinc un problema, que és que els meus fills són al·lèrgics als moixos, i per aquesta raó no puc tenir moix, i per això tenc ca. Però si no, seria la primera que adoptaria...
Un dia s'anirà a la universitat i aquí ja podràs...
Sí, aquí no te pots imaginar. El dia que arribi, probablement... Però...
El dia que aquest dia arribi no adoptarà un moix, no, Marta Grau, no adoptarà una dotzena. No?
Probablement, exacte. O quan m'ajubili, que tindrà més temps per poder treure els cans a passejar, perquè sempre he pensat que han de tenir companyia, que sempre que sigui més d'un, tu saps, perquè tu tens
sí,
tres.
Sí, sí.
No, se fan companyia, les hores que tu no ets a casa, els animals se fan companyia entre ells.
Però
això
que no
siguin
a una terrassa, per favor.
No, això mai. Manu Ruiz, que tinguis un molt bon cap de setmana, que sempre els
dius.
Si no tens una terrassa moixificada.
Exactament.
Ja seria una altra,
si no, no passo pena, que aquí vos explicarem com moixificar una casa, que de fet ho hem parlat. Però no serà avui, perquè ara se mos esgota el temps. Escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, fem una petita aturada per publicitat a la tele i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El ple de Cort ha donat llum verda definitiva avui a la prohibició de noves places